Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues, en un dia, per cert, molt difícil. Més d'una seixantena de persones han mort en el tràgic balanç que tenim fins aquest moment del temporal de pluges i inundacions que ha afectat la Comunitat Valenciana en les últimes hores. L'arcabisbe de València, Enrique Benavent, que ha expressat la seva preocupació en una entrevista al matí a Ràdio Estel, ha oficiat després una missa a la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats per tots els afectats d'aquesta dana. Segons ha comunicat l'arcabisbat valencià, Benavent lamenta la situació i manifesta la seva gran preocupació alhora que espera que les víctimes i els desapareguts siguin trobats tan aviat com sigui possible sans i estalvis. L'arcabisbat ha ofert les seves instal·lacions i mitjans a les zones afectades pel temporal, una necessària solidaritat que ja està arribant des de Càritas i des de totes les diòcesis espanyoles. És un dia de dol i d'oferiment i recepció de consol des de l'esperança cristiana per a l'immens patiment provocat per aquest desastre que també està afectant Catalunya, tot i que de moment amb menys intensitat. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, que a més ara recuperarem amb la Júlia Julve pel que fa a la seva última hora. I abans del sumari, amb altres temes, doncs entrem en matèria. En aquest 30 d'octubre, Sant Marcel de Lleó i Santa Eutròpia d'Alexandria, tots dos màrtirs. Fem aquest cop d'ull amb la Júlia. Bona tarda, Júlia.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Destaquem això per començar.
Sí, comencem parlant d'això. Ho hem fet durant tot el dia. Ja s'arriben a 64 els morts pels efectes del temporal Dana al País Valencià. Ho ha confirmat el Servei d'Emergències. I a Castella-La Manxa ja són dos els morts per aquest temporal i estem per la vida d'una desena de persones que a aquesta hora continuen desaparegudes. De fet, ja és el tercer desastre natural més greu de la història d'Espanya. El govern valencià també ha habilitat el telèfon 900-365-112 és el número d'atenció familiars de persones desaparegudes en aquest punt. I a Catalunya, alerta màxima també del Meteocat pel temps violent durant les pròximes hores. Els xàfecs que s'han generat mar endins de mica en mica ja s'apropen a la costa i al prelitoral central, sobretot al Baix Llobregat. El Servei Meteorològic ha avisat d'esclafits, tornados o mànegues i també la possibilitat que caiguin pedres de més de 2 centímetres de diàmetre. I a Tortosa, les autoritats ja han tancat per prevenció els accessos al riu per la crescuda sobtada de l'Ebre. Precisament en aquest punt, a les Terres de l'Ebre i també a Tarragona, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. A tot això, el govern espanyol ja ha dit que posa tots els recursos al seu abast per fer front als desperfectes que ha ocasionat aquest fort temporal que ha impactat de ple al País Valencià, ho deia Mari, i també altres comunitats autònomes com Castella-La Manxa i també Andalusia. El president del govern espanyol ha comparegut, Pedro Sánchez, per explicar que és la pitjor dana que pateix Espanya en el que portem de segle i també ha volgut enviar un missatge de calma als afectats, a qui assegura que ajudaran fins l'últim dia. Dana a banda, estem molt pendents, 12 punts més d'actualitat d'aquesta jornada, perquè això és una notícia que acabem de saber. El Suprem ordena a la Guàrdia Civil l'entrada i registre del despatx del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Se l'investiga, recordem-ho, per un suposat delicte de revelació de secrets per filtrar informació sobre el cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, la seva parella Alberto González Amador, als mitjans de comunicació. I un darrer apunt, en aquest cas econòmic, perquè n'estaven pendents també des de primera hora d'aquest matí de dimecres, el vicepresident de CaixaBank, Tomàs Muniesa, serà el nou president de l'entitat. Tot això a partir de l'1 de gener del 2025 substituirà José Ignacio Goirigolzarri, que deixa el càrrec per voluntat pròpia. Per la seva banda, Gonzalo Gortázar es mantindrà com a conseller delegat.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el papa ha tornat a demanar la pau arreu del món i ha condemnat sobretot la matança de 150 persones innocents a Palestina. Al final de l'audiència general, el Vaticà, Francesc, ha reiterat la dimensió de fracàs que té el soroll de les armes. I d'altra banda, la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família ha obert la segona convocatòria del Fons d'Acció Social per arribar al màxim de projectes possible. En aquesta segona edició s'incrementa la dotació d'un 50% per arribar als 3 milions i mig d'euros. I dia carregat avui també informativament, perquè després del bloc de notícies entrevistarem el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, participant en aquesta segona assemblea general del Sínode. Ens farà un balanç d'aquesta experiència a Roma i també ens comentarà què preveu per al futur. I és dia de secció llevat dins la pasta. Recordem que del 19 al 22 de setembre es va celebrar a Munic el seminari i l'assemblea anual del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa. Aquest serà el tema amb la nova copresidenta d'aquesta realitat, d'aquest moviment, Ana Luque Martos, i el conciliari sortint, Josep Jiménez Montejo. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julve, la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials, i avui també amb els companys de la Pastoral Obrera de Catalunya a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
...64 persones mortes, com ara ens explicava la Júlia Julve, és el tràgic balanç que coneixem en aquests moments del temporal de pluges i inundacions que ha afectat la Comunitat Valenciana i també, en part, Castella-La Manxa i Andalusia. De fet, d'aquests morts n'hi ha dos manxecs. L'arcabisbe de València, Enrique Benavent, ha oficiat una missa al matí a la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats per tots els afectats d'aquesta dana. Segons ha comunicat l'arcabisbat valencià, Enrique Benavent lamenta la situació i manifesta la seva gran preocupació a l'hora que espera que les víctimes i els desapareguts, que encara no s'hagin trobats, puguin aparèixer sans i estalvis. L'arcabisbat ofereix les seves instal·lacions i mitjans a les zones afectades pel temporal. En una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, l'arcabisbe Enrique Benavent ha comentat que desconeix les dades exactes i el tipus d'afectació. Això passava aquest matí encara, ja que no havia pogut contactar amb els rectors de les parròquies.
La situació, em sembla, més crítica està en les parròquies de la comarca de l'Horta Sud. Algunes parròquies, concretament, em sembla que Catarroja, Albal, Massanassa, que ahir ja es parlava d'una víctima mortal en Massanassa, però no he pogut contactar amb els rectors de les parròquies perquè les línies telefòniques no em permeten contactar amb ells.
Això passava, com dèiem, aquest dimecres al matí. L'arcabisbe de València ha explicat també que l'arxidiòcesi ha demanat als rectors de les parròquies que ajudin les persones afectades que ho necessitin. Alhora, ha enviat un missatge de solidaritat.
Hem dit als rectors de les parròquies que en la mesura que puguen ajudar a les persones necessitades, però moltes vegades els locals mateixos de les parròquies de les zones estan també afectats. No sabem exactament, i com que tampoc podem contactar amb tots, perquè jo he enviat missatges, he intentat parlar amb alguns rectors, però és que els telèfons no funcionen bé, sobretot en els pobles de la comarca de l'Horta Sud.
Per la seva banda, Càritas València ha expressat el seu suport a totes les persones afectades per aquestes inundacions que pateix la província de València. Les Càritas parroquials estan ja, de fet, en marxa en aquestes últimes hores i es coordinen per prestar ajuda als qui ho necessitin més en aquests moments difícils. Davant de tot aquest panorama, l'Església, ja des d'aquest dimecres a primera hora del matí, s'ha implicat molt des de tot arreu en l'ajuda als afectats. Des d'arreu d'Espanya, el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, ha ofert el compromís d'ajuda i ha demanat pregària pels morts i pels damnificats de València, Albacete, Mallorca, Almeria i Màlaga, també. El també arcabisbe de Valladolid ha expressat el seu condol i ha recordat els qui en segueixen patint les conseqüències, els damnificats. Ha estat a través de la xarxa social X, on el president de l'Episcopat espanyol ha ofert tota l'ajuda que pugui ser útil per part de l'Església a Espanya. Alhora ha fet al·lusió a la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de València, perquè consoli i sostingui tothom.
Sense distància. Un estil únic per informar-te sobre l'actualitat religiosa.
Deixem de banda la informació sobre aquesta dana i sobre l'acció de l'Església a la Comunitat Valenciana i a Castella-La Manxa, sobretot, però seguim molt pendents de les últimes hores d'aquesta tragèdia, d'aquest desastre. Us expliquem, parlant ara de l'actualitat vaticana, que el papa ha tornat a demanar la pau arreu del món i ha condemnat sobretot la matança de 150 persones innocents a Palestina en aquestes últimes hores. Al final de l'audiència general, a la plaça de Sant Pere, Francesc ha reiterat la dimensió de fracàs que té el soroll de les armes.
Preguem per la pau.
Preguem per la pau. La guerra creix. Pensem en els països que pateixen especialment. La martiritzada Ucraïna, Palestina, Israel, Myanmar, Kivu del Nord i nombrosos països que estan en guerra.
Myanmar, no Kivu. I tanti paesi que són en guerra. Preguem per la pau.
Preguem per la pau. La pau és un do de l'esperit i la guerra sempre, sempre, sempre és una derrota.
Sempre, sempre, sempre és una sconfitta. La guerra...
En la guerra no guanya ningú, tots perden. Preguem per la pau, germans i germanes. Ahir vaig veure que havien estat metrallats 150 persones innocents.
150 persones innocents.
Què hi tenen a veure els nens amb la guerra? Les famílies en són les primeres víctimes. Preguem per la pau.
Per la pau.
A la reflexió de l'Audiència General, el pontífex ha seguit amb el cicle dedicat a l'Esperit Sant, aquesta vegada fixant-se en el sagrament de la confirmació. Ha aclarit que no és extrema unció, sinó inici d'una vida activa en l'Església.
Seguimos reflexionando sobre el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Su presencia y acción santificante llega a nosotros por medio de la palabra de Dios y de los sacramentos. De los siete sacramentos, la confirmación es el sacramento del Espíritu Santo para antonomasia. En el Nuevo Testamento vemos algunos elementos del sacramento de la confirmación. Por ejemplo, cuando se menciona la imposición de las manos que comunica de manera visible y carismática al Espíritu Santo.
El Sant Pare ha recordat en aquesta línia que la confirmació eleva la persona precisament cap a la proximitat de l'Esperit Sant.
También encontramos la unción y el sello que manifiestan el carácter indeleble de este sacramento. Imposición de las manos, unción y el sello del Espíritu Santo. Podemos decir que si el bautismo es el sacramento del nacimiento a la vida de la Iglesia, a la vida en Cristo, la confirmación es el del crecimiento. Y esto significa que se da inicio a una etapa de madurez cristiana, lo que conlleva dar testimonio de la propia fe. Para poder realizar esta misión es importante no dejar de cultivar los dones del Espíritu que hemos recibido.
Finalment, el bisbe de Roma ha expressat el seu desig que la llum de l'Esperit de Déu abrusi tothom.
Pidamos al Espíritu Santo que reavive el fuego del amor en nuestros corazones y nos impulse a dar un testimonio jubiloso de su presencia en nuestra vida.
En aquesta audiència general, a més, el Papa ha fet una crida a viure intensament aquest divendres, com cada 1 de novembre, la solemnitat de Tots Sants, un dia del qual ha destacat que ens connecta amb les persones que, en comunió amb nosaltres, ja gaudeixen de la benaurança eterna amb Déu. La Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família obre la segona convocatòria del Fons d'Acció Social, amb l'objectiu d'arribar al màxim de projectes possible. En aquesta segona convocatòria s'augmenta la dotació d'un 50% per arribar als 3 milions i mig d'euros. Des de l'1 d'octubre, de fet, les entitats interessades poden registrar-se i consultar les bases d'aquesta segona convocatòria. Es va iniciar el període de presentació de sol·licituds pròpiament aquest dimarts, dia 29, i finalitzarà el 7 de desembre. La dotació de 2.300.000 euros de la primera convocatòria es va repartir per 21 municipis d'àmbit territorial de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Pel que fa als àmbits d'actuació, s'han distribuït un 27% en projectes cofinançats que treballen per la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, un 25% en la salut i l'autonomia personal, un 23% en infància, adolescència i joventut, un 18% en la bellesa i un 7% en migració i refugiats. El Fons d'Acció Social té com a finalitat el cofinançament d'iniciatives i projectes socials promoguts per entitats sense ànim de lucre, amb actuació, com dèiem, al territori de l'Arxidiòcesi de Barcelona i adreçats a ajudar a respondre a les necessitats i demandes socials actuals. El Fons de la Sagrada Família neix amb la voluntat de servei a les persones i col·lectius més vulnerables d'aquí, de l'Arxidiòcesi. L'objectiu principal és el de contribuir a crear una societat més humana, més justa i més solidària.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Sara Pitxer és el nom de la nova priora del monestir de Santa Maria de Vallbona, Vallbona de les Monges. Va ser nomenada ara fa uns dies i va fer la professió solemne com a monja del Cister ja el 2009. Des d'aleshores ha seguit en aquest cenobi, on ha ocupat el càrrec d'hostatgera i recentment ha estat una de les impulsores dels WeWork, juntament amb els germans del monestir de Santa Maria de Poblet. Ara es converteix, com dèiem, en la nova priora administradora del monestir de Santa Maria de Vallbona. El franciscà Francisco Javier Garrido Goitia ha mort aquest dimarts a Bermeo, a Biscaia, als 83 anys. El religiós biscaí havia aconseguit una notorietat important perquè va proposar un itinerari espiritual que es va estendre a gran part d'Espanya i que va ser reconegut com un referent en la direcció espiritual. Tot i això, fa pràcticament un any, el Tribunal de la Rota a Madrid el va condemnar per fals misticisme i sol·licitació de confessió després d'una denúncia de dues religioses. Aquesta sentència canònica suposava un abans i un després en l'àmbit judicial eclesial, mentre que al darrere del fals misticisme hi havia abusos sexuals de poder i de consciència que no van poder ser sentenciats a causa de les llacunes del dret canònic a l'hora de jutjar les agressions a adults. Càritas Espanyola, d'altra banda, va acompanyar l'any passat més de 42.300 persones sense llar, un 7,2% més que l'any anterior, segons la memòria d'activitats, que està publicada des del juny passat. Dues de cada 10 són dones i la meitat de nacionalitat espanyola. En aquest sentit, Maria Santos, responsable de programa de persones sense llar de Càritas Espanyola, ha destacat que l'entitat catòlica és testimoni de com continua augmentant la vulnerabilitat de moltes persones i famílies que no poden accedir al seu dret a l'habitatge. Tota aquesta reflexió i aquest missatge de Càritas Espanyola ha arribat en el context de la recent celebració, concretament diumenge passat, del Dia de les Persones Sense Llar. Les Càritas diocesanes han compartit la seva realitat vital i dificultats per donar forma a la campanya, l'objectiu de la qual és la sensibilització social. I completem l'informatiu explicant-vos que les 28enes jornades de formació i animació pastoral organitzades pel Moviment de Cristians de Pobles i Comarques de Catalunya se celebren des d'aquesta setmana, des d'aquest dimarts, concretament a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, i duraran fins al 13 de novembre. Inclouen la participació destacada del cardenal Cristóbal López Romero, arquebisbe de Rabat, al Marroc. En les seves primeres intervencions, el cardenal López Romero ha començat a abordar ja temes d'actualitat, com ara la diversitat cultural i religiosa i el recent sínode dels bisbes. López va oferir aquest dimarts concretament una conferència titulada Migracions, diversitat cultural i religiosa, la visió d'un bisbe català des del Marroc. Es van tractar les complexitats de la migració i la convivència entre cultures i religions diverses en aquesta sessió, un tema especialment rellevant des de l'experiència del cardenal Cristóbal López en temes de diàleg interreligiós com a bisbe en un país majoritàriament musulmà. Aquest dimecres, el cardenal López exposa una sessió sota el títol Sínode de Bisbes, la visió d'un protagonista d'excepció. Seguiran, com dèiem, les sessions fins al 13 de novembre. I completem també encara un últim apunt, i és que el clergat català està reunit aquest dimecres a Montserrat.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El sínode sobre la sinodalitat, caminar junts en l'Església, ja ha completat la seva segona assemblea general dins tot aquest llarg període des del 2021. La segona assemblea ha inclòs diàleg, treball per grups, valoració espiritual de les reflexions en silenci, estones de recés, una pregària ecumènica l'11 d'octubre passat amb la presència de representants de diferents esglésies cristianes i un dia de discerniment, el 21, per reflexionar sobre el document final, ja presentat dissabte passat. L'assemblea ha estat, en definitiva, un equilibri entre moments de pregària personal, comunió fraternal i diàleg entre els participants, sempre per ser fidels a la veu de l'esperit. Una novetat d'aquesta segona sessió ha estat la celebració de 4 fòrums teològics pastorals oberts al públic, l'últim dijous passat, on es van tractar temes relacionats amb la missió de l'Església, l'autoritat dels bisbes i la relació entre les esglésies locals i la universal. Aquests fòrums han estat una oportunitat per als creients i per a periodistes de dialogar amb teòlegs i experts en la matèria. Pel que fa a la participació, hi ha hagut 368 membres amb dret a vot, incloent-hi 272 bisbes, ja ho dèiem a l'inici d'aquesta assemblea. Una altra novetat és l'augment de delegats fraterns d'esglésies germanes. També hi ha hagut la presència de 2 bisbes de la Xina i la segona sessió del sínode ha definit els passos per seguir a partir dels temes tractats al document de treball, l'Instrumentum Laboris, amb discussions organitzades en 5 mòduls temàtics. El document final del sínode consta de 155 punts dividits en 5 capítols. Ha estat votat punt per punt per 355 pares i mares sinodals, segons ha informat la Santa Seu. Posa en relleu que fomentar la participació més àmplia possible de tot el poble de Déu en els processos de presa de decisions és la manera més eficaç de promoure una església sinodal. Tracta especialment el concepte de corresponsabilitat dels fidels laics. En aquest sentit, l'Assemblea demana que tinguin més oportunitats de participació, explorant també altres formes de servei i ministeri en resposta sempre a les necessitats pastorals del nostre temps i en esperit de col·laboració i corresponsabilitat eclesial i sinodal. Es reivindica la promoció de més formes de ministeris laicals, ministeris que no requereixen el sagrament de l'orde, no només en l'àmbit litúrgic. Tenim amb nosaltres, com vam fer a l'inici d'aquesta segona assemblea del sínode, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, membre d'aquesta assemblea i president de la Comissió per la Doctrina de la Fe a la Conferència Episcopal Espanyola. Senyor bisbe Francesc, un plaer, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès, com sempre. Com ha viscut vostè aquesta segona assemblea del sínode a partir de la crida del Papa, no?, a enfortir el camí junts en l'Església? I com es presenta a partir d'ara aquest moment decisiu?
Bueno, respecte a lo que hem viscut, ha estat pues, un moment de gràcia molt important per a la vida de l'Església. Jo ho he viscut d'aquesta manera, en què he pogut escoltar, compartir la meva experiència de fe també en altres bisbes i en altres cristians. Ha estat, jo crec que, un moment molt especial en què ens hem centrat molt més que l'any passat en el tema de la sinodalitat, de com té que ser una església que vol ser més sinodal per anunciar amb més força l'Evangeli, perquè sempre la sinodalitat i la missió van vinculades. No? Mm-hmm. Què serà en el futur? Bueno, això depèn també de cada bisbe, de cada església local, que té que anar aplicant un document que el Papa ha firmat, ha signat, i ho ha fet seu, el document que van votar dissabte passat en l'aula de Pau VI.
Sí, sí, important. Precisament li volia preguntar com veu això, no?, el fet que no es publiqui cap exhortació apostòlica post-sinodal i també l'esperit del document final, no?, què en destacaria?
Val. Bueno, jo crec que el fet de no firmar, de no preparar el Papa una exhortació apostòlica com havien fet altres papes, estava contemplat en la Constitució que el Papa Francesc va fer sobre el sínode dels bisbes. Ahí va explicar que el Papa podria aprovar i signar un document i llavors aquest document participa del seu magisteri ordinari com a successor de Pere. Diu exactament això, l'Episcopa de Comunió. Per tant, era una... estava contemplat. I no és estrany, a mi no m'ha estranyat massa, no m'ha sorprès també, perquè en els passadissos es comentava, de, i ja es deia, segurament el Papa no firmarà, no, no farà una exhortació. I efectivament, l'últim dia ell va dir, jo assumeixo aquest document, jo crec en el... venia a dir, jo crec en un procés sinodal, jo l'he posat en marxa i ara he escoltat, us escolto i assumeixo lo que, el que haveu discernit, és a dir, com que volia escoltar l'Església, ha escoltat l'Església i ara ho fa seu.
És important això, que és un signe.
Jo crec que és un estil, eh?
Sí, sí.
De governar i una manera de portar l'Església, que tenim que aprendre també els bisbes, però també els rectors de les esglésies, etcètera.
I tant, i tant. Sí. Exacte. Aquesta autoritat servei.
Ha escoltat i diu, i ara respecto i tinc que respectar el resultat. És el fruit d'un procés de discerniment de l'Església. Diu, i va dir, té línies operatives que faran bé a l'Església. Doncs jo les assumeixo.
Sí, sí, està molt bé aquest signe, tot i que també el Papa tenia la possibilitat de reservar-se l'elaboració d'un document, que tampoc l'hauria fet en contradicció amb aquest, certament, com no passa mai,
sí,
no? Però...
clar. Clar.
Bé, en tot cas, hi ha moltes dimensions d'aquest sínode, podríem dir moltes coses, però per anar sintetitzant, senyor bisbe Francesc Conesa, quin paper juga en aquest sínode també tota la dimensió penitencial i autocrítica de l'Església? Clar, els sínodes també serveixen per millorar la vida de l'Església i, per tant, demanar perdó, com s'ha fet amb els abusos en aquell acte penitencial dels primers dies.
Sí. Mira, mira, si hi ha una paraula clau en tot el document final, és conversió. I és... i a més és sí, el fil conductor de tot el document final. És la idea de conversió, perquè ho hem dit moltes vegades al sínode, parlàvem i dèiem, mira, podem fer canvis estructurals, però això, si no té, si no es convertim a Déu, si no va acompanyat d'una conversió profunda, no te quedarà en res, no significa res. I recordo que al principi d'aquesta segona sessió, Gretsch va mencionar un llibre ja antic, famós, de Congar, que es diu Les verdaderes i les falses reformes en l'Església, no? I quines són les falses reformes en l'Església? Aquelles que volen reformar l'Església només que canvien coses estructurals. Pues ara les parròquies seran d'aquesta manera, ara seran de l'altra. No, les verdaderes reformes són les que fan els sants. Són les que fan la gent que està prop de Déu. No?
Sí, sí.
En aquest sentit, nosaltres estem... i per això es demana conversió. Conversió a un estil més sinodal i, per tant, a l'escolta i l'acollida. Conversió de relacions, es diu. De les relacions que mantenim entre nosaltres per ser una església que camina més unida, etc. És una crida constant a la conversió. Jo crec que aquí és molt important. Després, per altra part, també hi ha línies operatives que són interessants de posar en pràctica. Aquesta praxi de l'acollida, l'exercici no autoritari de l'autoritat, l'obrir camins al laicat en l'Església, la incorporació més plena de la dona a la vida quotidiana i ordinària de l'Església, l'aposta molt forta per transparència i rendició de comptes a tots els nivells, també a la cúria romana, també es demana rendició. I els nuncis, es demana tots. Tenim que donar raó de les coses que fem, de les decisions que prenem, transparència, i sobretot revitalitzar tots els organismes sinodals que tenim. Consells, diocesans, assemblees... Es recomana fer sínodes diocesans. Es valora la conferència episcopal. És a dir, hi ha unes línies molt clares, operatives, per poder créixer com a església sinodal. Però sempre acompanyades de la conversió.
Ah, clar, aquest camí de conversió, de reconeixement dels errors. Vostè ha participat en sessions plenàries per grups, fins i tot feia pública ara fa uns dies la seva intervenció d'uns minuts davant de l'Assemblea, oi? Què ens explicaria del que ha estat la seva participació a nivell personal? Evidentment, com a bisbe, però la seva...
Jo vaig tenir en l'Assemblea dues participacions. Una primera, que no va poder, però la vaig enviar perquè no havia temps. Em vaig quedar ahir a les portes de parlar, però bueno, la vaig enviar. Sí. Que era sobre el tema de l'ecumenisme, que era un tema que jo he portat, el porto aquí a Catalunya, i m'interessa molt, no? I jo demanava un tractament més, bueno, més ample del tema ecumènic. Puc dir que estic content de com ha quedat el tema en el document final, eh? Mm-hmm. Perquè no m'han fet cas a mi, però sí a més gent que parlava d'això, i crec que sí. I la segona va ser, que aquesta sí va ser en l'aula, és sobre el tema de la evangelització de la cultura, perquè jo notava que a vegades parlàvem de les cultures locals, que està bé, valorant-les molt, però també havia que dir que l'Evangeli també posa en crisi la cultura i que l'Evangeli també és una llum per a la cultura. I, per altra part, jo volia també parlar del tema de la globalització, perquè jo vaig posar aquest exemple. Un adolescent avui a Sud-àfrica escolta la mateixa música que l'adolescent d'Estats Units o d'Islàndia. És a dir, el món està globalitzat i s'està imposant una cultura de la increença, que és la cultura capitalista de l'Occident, no? Doncs sí, tenir en compte les cultures locals, però també pensar quina cultura és la que s'està, a través dels mitjans de comunicació, és la que s'està exportant, no?, per tot el món. Bueno, jo volia parlar i d'això vaig parlar.
Molt bé, molt bé. Aquesta, important tenir-ho present, perquè l'Evangeli el que no pot fer és anul·lar-se amb l'argument d'integrar-se en una cultura. És a dir, la cultura no pot absorbir l'Evangeli, no? Sí, sí.
Exactament.
Està molt clar.
Exactament. I després vaig veure que havia coincidit també en el grup francès. El grup de llengua francesa va dir una cosa pareguda, que em va agradar molt com l'havien formulat. Deien, l'Església té que apreciar i valorar cada cultura, però sense oblidar que l'Evangeli és llum per a les cultures.
Molt bé.
L'Evangeli és una llum també que té que dir una paraula a la cultura també.
I tant.
Bueno, aquesta va ser el meu tema.
I tant, i tant, el seu tema. I ara que ha parlat de l'ecumenisme, ens podria precisar una miqueta més com ha quedat en el document final el tema de l'ecumenisme? Bueno, suposo que hi ha una aposta per una església ecumènica, però ja des del Concili Vaticà II passa això, diguéssim, no?
Sí, mira, hi ha molts punts. Jo tinc anotats pues, fins un... 14 punts que parlen de l'ecumenisme. Dintre d'un document com aquest està molt bé.
I tant. I del diàleg interreligiós, suposo, també, no?
El diàleg interreligiós, 4.
Molt bé.
4. Però d'ecumenisme, fins a 14, molts. Molts punts. De què parlen? Bueno, parlen, per supost, de caminar, de junts, parlen d'escoltar el sensus fidei, el sentit de la fe que té també l'altre, que encara que no sigui catòlic, però té un sentit de la fe i hi ha que escoltar també. Parlen de treballar junts en obres socials, etc. Parlen de reconèixer la santedat dels membres de les altres, de les altres congregacions o esglésies. Inclús jo no estic segur en el document final, perquè en l'Instrumentum Laboris parlava de fer un martirologi comú. I aquí, en el document final, es diu una cosa pareguda. No la paraula martirologi, però sí el reconeixement dels sants que han tingut les altres esglésies. No?
Bueno,
hi ha pistes que són molt boniques. Es parla també de la celebració del 1700 aniversari de Nicea. Inclús també es diu, bueno, ens agradaria arribar a una data comuna de la Pasqua, no?
Sí.
Bueno, però això és més difícil. Però, bueno, el 1700 aniversari de Nicea serà una bona ocasió. Aquí a Catalunya estem preparant també moltes coses que un altre dia...
Ho podem parlar-ne, i tant que sí, amb molt de gust, perquè és una previsió per l'any vinent, aquests 1.700 anys.
A partir de la Pasqua de l'any que ve, tenim preparat 3 o 4 coses.
Molt bé, doncs en parlarem. Gràcies, en prenem bona nota. I ja per acabar, avui hem parlat amb el bisbe de Solsona, Francesc Conesa. Recomanem la lectura del document final del sínode. Només a nivell pràctic, aquest sínode, per tant, no tindrà una finalització exacta, perquè, de fet, continuen treballant alguns grups, potser fins a l'estiu vinent, i no hi haurà cap proclamació oficial del final del sínode. És continuar amb aquest esperit, no?, de caminar junts en l'Església, diguéssim.
Bueno, els grups no són del sínode, els grups són temes que el sínode, la primera sessió, havia plantejat, que el papa ha format aquests grups d'estudi. Sí. Se presentaran a ell el resultat. El sínode, diguem, l'assemblea sinodal va acabar dissabte passat.
Correcte.
Això, i la missa que va fer el diumenge. Sí. Ahir ha acabat. Ara és la tercera fase, es diu, del sínode, que es diu la implementació, és a dir, la realització, la posada en marxa d'aquestes coses, no?
Molt bé.
Que normalment serà un any o dos, doncs ara... Nosaltres, per exemple, la Conferència Episcopal Espanyola i després jo crec que també la Tarragonense, doncs anirem veient com podem posar en marxa aquestes coses.
I tant.
Com es pot fer efectiu aquestes coses que es diuen en el document final, no?
Sí.
I després ja pues vindrà un altre sínode, perquè, bueno, l'Església continua caminant.
Clar, d'aquí 3 anys, més o menys, habitualment, o 4.
Ja van demanar temes per a l'altre.
Molt bé, o sigui que això ja es va coent.
L'última cosa que van fer és suggerir temes per a un altre. Però bueno, cada un va posar el que va voler.
Ara que parla vostè de l'Església que fa camí a Catalunya, aquest mateix dimecres hi ha una representació molt important de totes les 10 diòcesis en aquesta jornada del clergat que vostè està vivint a Montserrat, no? Un dia molt important en el marc del mil·lenari de Montserrat.
Una jornada preciosa, de fraternitat entre el clergat de Catalunya. Uh-huh. Sí, és una jornada festiva, junts a la Mare de Déu i al costat de la Mare de Déu. Estem disfrutant d'aquesta jornada.
Ho celebrem, bisbes, preveres i diaques, sobretot, però vaja, també obert a altres persones del poble de Déu. Jornada del clergat, sobretot, aquest dimecres, aquest 30 d'octubre. Que vagi molt bé i seguirem parlant de grans esdeveniments com el jubileu, el mateix mil·lenari de Montserrat i, evidentment, l'esperit del sínode que continua viu. Una abraçada, senyor bisbe Francesc Conesa, bisbe de Solsona. Que vagi molt bé i gràcies per la seva amabilitat a l'hora d'atendre'ns, una mica en representació de Catalunya i d'Espanya present en aquest sínode.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau, que vagi bé.
Ràdio Estel.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, que podeu trobar els dimecres en aquesta 6a temporada, una mica després de 2:45 de la tarda, a Ràdio Estel FM, el Sense Distància. Es fa aquest espai des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Podeu trobar totes les edicions de Llevat dins la pasta recuperant-les en el web radioestel.cat o bé des de l'aplicació Radio Estel Oficial. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda.
Qui presentem avui?
Del 19 al 22 de setembre s'ha celebrat a Múnich el seminari i l'assemblea anual del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa. El tema del seminari va ser igual remuneració per igual treball i es va reflexionar sobre la bretxa que existeix entre homes i dones en l'aspecte salarial, les seves causes i conseqüències. Avui al Llevat dins la pasta volem parlar d'aquesta qüestió amb la nova copresidenta d'aquest moviment, Ana Luque Martos, i el conciliari sortint, Josep Jiménez Montejo.
Doncs Ana Luque i Josep Jiménez Montejo, bona tarda, benvinguts i gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, primer de tot, tot i que en ocasions anteriors hem parlat en aquest espai del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa, recordem ara fa uns mesos concretament amb el mateix Josep Jiménez Montejo, ens podria explicar, mossèn Josep, què és o qui integra aquest moviment i quin és el seu propòsit?
El propòsit dels moviments apostòlics monobre és evangelitzar el món obrer, tant en el sentit d'arribar a persones que no coneixen Jesucrist com de posar evangeli allà on som. És a dir, posar evangeli tant a les persones com als espais, a les activitats, allà on som. No? I el componen, aquest moviment europeu, diferents moviments del món obrer, de Portugal, d'Espanya, la GOAC i l'ACO, de França, l'ACO, d'Anglaterra, han plegat perquè s'han fet tots grans, pobres, vull dir, és un desastre, però no podem continuar. Llavors hi ha els moviments diguem-ne, de la part germànica, la CAP d'Àustria i d'Alemanya principalment, i també de Suïssa, de Suïssa francòfona i de part alemanya també. I ara estem, aquesta última trobada que hem fet a Múnich, han vingut gent de Lituània i de Txèquia. I estem intentant arribar a més països de la comunitat europea.
Molt bé.
I Anna, ets militant veterana de l'ACO, de Badia del Vallès i vinculada a la pastoral obrera. El setembre passat va ser escollida per unanimitat per fer el servei de copresidenta del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa, pels pròxims 4 anys, de fet. Què s'espera de tu i què creus que pots aportar?
Doncs, bueno, gràcies. Jo vinc dels moviments de Pastoral Obrera, de la JOC i de l'ACO, i aleshores aquest tema sempre ha estat molt, molt, bueno, dins de tot el que hem treballat en aquests moviments. I jo sempre he estat molt, molt motivada per poder treballar per la dignitat de la classe obrera i tot el que podem fer. Jo crec que dins d'aquest nou repte que tinc a l'MTC, crec que estarà bé, doncs, que puguem aportar la nostra manera de fer, perquè allà dins, com ha explicat el Josep, hi ha diferents moviments que treballen de diferents maneres. Nosaltres, la JOC, l'ACO, treballem a partir de la revisió de vida, altres moviments treballen per la formació i altres com sindicats, no? Doncs nosaltres, crec que nosaltres podem aportar molt. Crec que es busca que hi hagi diferents representacions dels diferents moviments perquè es pugui treballar d'una manera diversa. I bueno, jo intentaré donar tot el màxim de mi, de tot el que jo pugui aportar, que espero que serveixi.
Doncs segur que ho farà molt bé. Josep Jiménez Montejo ha finalitzat, d'altra banda, el seu servei com a conciliari del moviment els darrers anys, un mandat que s'ha allargat 2 anys més a conseqüència de la pandèmia. Josep Jiménez, què l'ha aportat personalment aquest temps en què creu que ha pogut contribuir?
Bé, no és exacte que sigui a causa de la pandèmia que ha allargat 2 anys. El problema va ser que el president que hi havia, ara hi ha copresident i copresidenta. Abans hi havia únicament un, fos home o dona.
Ara hi ha home i dona, paritat assegurada. Sí.
Doncs el president que hi havia va plegar al cap de 2 anys per coses de família. Llavors vam elegir una presidenta, la Olinda de Portugal, i llavors, com ella pensava que acabaria 2 anys del mandat anterior, però llavors va entrar un copresident, home, i aleshores li va demanar de continuar 2 anys. I ella va posar com a condició, no és que vulgui posar una medalla jo, però va dir, Josep, si tu m'acompanyes, jo sí que continuo 2 anys més. Llavors això em va suposar a mi, doncs, dir-li, doncs, bueno, t'acompanyo. Llavors per això vaig allargar 2 anys més.
Molt bé, queda aclarit. Però vaja, segur que vostè l'ha aportat personalment aquest temps moltes coses, no?
Home,
i vostè hi ha contribuït també.
Sí, clar, evidentment el que ha aportat és viure tot això com un servei als treballadors d'Europa i, en el fons, com un do de Déu. És a dir, no puc pensar la meva acció pastoral sinó com un regal que Déu m'ha fet de poder estar aquí, no? He viscut això també com una mena de Pentecosta, és a dir, perquè era una cultura multiforme, també multilingüe, una varietat de cultures, maneres de ser, varietat de persones, com deien, de llengües, també varietat d'expressió religiosa, varietat d'implicament en el moviment obrer i dels treballadors de cada país. Diguem-ne que essencialment nosaltres, els moviments que fem revisió de vida, partim molt de la revisió de vida i de l'Evangeli, i diguem que els moviments d'arrel germànica doncs parteixen més de la acció social de l'Església, no? De la doctrina social de l'Església. Uh-huh. I llavors això és un enriquiment per a ells i per nosaltres el seu.
Sí. Per cert, el seu relleu és del moviment alemany, Stefan Eyrich, que li ha recomanat o que li ha traslladat algun consell?
Home, jo li he dit tot això que acabo de dir, que sí, jo he descobert, és el que jo li he dit. Mira,
és la recepta per ell, això?
Si vols fer això, no? Llavors, ell ho ha acollit i també veu el moviment europeu com una oportunitat per arribar a tots els moviments implicats, també com una oportunitat de lluitar contra l'èxit de les opcions populistes avui dia que s'estan donant a França, Itàlia i fins i tot a Alemanya, i això li preocupa a ell especialment, perquè hi ha una dificultat d'arribar també al moviment obrer tenint en compte aquests nous corrents.
I al seminari de Múnich, Anna, quin ambient hi heu trobat després de les recents eleccions europees i també a altres països comunitaris? O sigui, quins són els ànims que hi ha actualment?
Doncs la veritat és que aquest tema va sorgir i amb bastanta intensitat, no? Perquè hi havia molta gent preocupada, molts estaven preocupats. Què passa? Que doncs, nosaltres ens hem adonat que en el tema del seminari, que era la igualtat de sous, no? de la bretxa salarial, doncs a Europa hem fet certs avanços. No? Certs avanços vol dir no que estiguem igual, però hi ha hagut certs avanços. Si mirem també tot el tema de la bretxa a Àsia, a Àfrica, a Sud-amèrica, doncs ens adonem que ja estan anys lluny de poder plantejar, malgrat que el moviment mundial de treballadors cristians està, perquè nosaltres som partícips d'aquest moviment, i també està pel tema, no? Però bueno, allà es va treballar molt a poc perquè no, la dona no està reconeguda, no es reconeix el treball de la dona, ni se li paga, ni té els drets que voldrien. Però bueno, a Europa anem fent. Però, què passa? Amb aquests moviments de l'extrema dreta, aquest creixement, doncs hi ha una alarma, perquè què volen? Volen doncs, que la dona torni a casa, que la dona torni a cuidar fills, i que tot el que s'ha anat fent durant molts anys pot ser que es pugui perdre. I aleshores els ànims eren molt d'estar alerta i estar a l'aguait, no perdre nosaltres força en aquests temes.
Avui estem parlant del moviment de treballadors cristians d'Europa, no és la primera vegada que ho fem en aquesta secció, amb la seva nova copresidenta, Anna Luque, i amb el conciliari sortint, Josep Jiménez Montejo. Josep Jiménez, el seminari s'ha dedicat a la bretxa salarial de gènere i s'ha adoptat el format clàssic de revisió de vida. Vostè s'hi referia ara fa un moment, aquest mètode, no?, del veure, jutjar i actuar. Quines han estat les conclusions principals?
Les conclusions principals, jo diria que han estat... les hem plasmat en una declaració final que hem fet i són unes reivindicacions concretes. Per exemple, que hi hagi compromís per part de les empreses de fer igual salari per igual treball. Fer uns horaris laborals favorables a les famílies perquè puguin compaginar. Fer jornades laborals més curtes, fer un repartiment del treball equitatiu dels treballs de cura dins de la pròpia família. I llavors, una cosa molt important, aconseguir que la jubilació no es cobri en funció del que has cotitzat, perquè molt sovint les dones cotitzen menys perquè dediquen molta part del seu temps a la cura. Sí, quan tenen un fill, per exemple, el temps que dediquen a criar els nanos, doncs resulta que no treballen. Clar, si no treballen, no cotitzen. I si no cotitzen, quan hi ha la jubilació, doncs no cobren igual que l'home que no ha treballat a casa, per exemple, tenint cura dels nens, per exemple, no? I això també té a veure amb la cura de la gent gran, que habitualment qui se'n cuida són les filles, diguem-ne. I clar, això, com que treballes, com que és un treball aquest no remunerat, no cotitza de cara a la jubilació. I això aquest punt és impactant, és molt important.
Mm-hmm. Mm-hmm. I, Anna, respecte a aquesta desigualtat salarial que ens comentava fa una estona, quins són els col·lectius més afectats i què és el que proposeu fer des del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa?
Doncs va quedar bastant evidenciat allà a la trobada, que era el col·lectiu de les dones migrants. El col·lectiu de les dones migrants, malgrat que en general totes les dones cobraven menys, si funcionarien, no entrem, dins de les empreses, doncs eren les dones migrants. Per què? Doncs perquè generalment elles són també les que es dediquen a les cures, acompanyen la nostra gent gran, acompanyen els infants, estan en treballs domèstics, moltes vegades sense contracte. Doncs hi ha tot un tema de no accessibilitat a papers, i això comporta que cada vegada hi hagi aquesta bretxa molt, molt més grossa, no? Més gran. Què es proposa? Doncs una mica és el que ha explicat el Josep, les conclusions del seminari, però també, sobretot, evidenciar, denunciar, estar sobre el tema i, intentar, que en la mesura que puguem, tot aquest tema del tràmits sigui més lleuger. Aquí hi ha molta feina i hi ha molta cosa a fer, i llavors haurem d'anar pas a pas perquè no és fàcil.
Uh-huh. A l'Assemblea de Munic també s'ha renovat el buró. Qui en forma part i com treballen?
Sí. Doncs jo encara... estic aquí, però sí que us diré una miqueta. Està el copresident, que es diu Karl Brunner, que és de la CAP de Subtirol, també. Uh-huh. Està l'Armin, que és del CAP de Suïssa. El Gils, que és de l'Ecofrança, que és el coordinador. També l'Armin també és coordinador, ara mateix hi ha dos coordinadors. La Sònia, que és de la CAP del Subtirol, i jo mateixa, de l'ACO. Com veieu, hi ha diferents representants dels diferents. I com treballem? Doncs ha de ser online, ens trobem, ens anem veient cada mes i mig, ens trobem online, perquè és difícil. Però sí que hi ha dues trobades presencials, que són una que acabem de fer, que és l'assemblea on he estat escollida, que s'ha fet a Múnich, i una de treball de coordinació, perquè també hi ha les representacions de les coordinacions dels diferents moviments, que es farà sobre el febrer. Allà també, perquè no és el buró que treballa sol, sinó que també estan els coordinadors dels diferents moviments que anem fent, la guia del quin serà el treball del curs possible.
Del següent.
Del curs següent.
Recordem que quan parlem de CAP ens referim a Moviment de Treballadors d'Alemanya. En aquest cas, oi?
Sí.
Molt bé.
I Josep, després del seu pas pel moviment europeu i d'haver copsat la diversitat cultural i política que hi ha en els diferents països que en formen part, quins consells li traslladaries a l'Anna en aquest servei que comença ara com a copresidenta?
Jo diria dos. Un, ganes d'aprendre, i l'altre, paciència. No, perquè sí, és que cada un és fill de son pare i sa mare i és fill d'una cultura, i és fruit també d'una llengua i és fruit bueno, d'una formació pròpia que ha rebut. Aleshores, són persones diferents, a més, han de parlar diferents i també amb l'afegit la dificultat de la llengua mateixa, perquè de vegades una expressió que en el teu idioma vol dir una cosa, en l'altre idioma significa una altra. I els sacudits, per exemple, no són els mateixos. Sí.
L'humor no és igual a tot arreu.
I paciència en el sentit de que, bueno, és una feina que té per 4 anys i que aprendrà molt, però també donarà molt. Per tant, endavant, Anna.
Gràcies.
No faci por, Contrari.
Sí, sí, hem d'estar aquí. Sí.
Paciència, per tant, i a treballar i vetllant, no?, pels treballadors, en definitiva. Bé, i així, doncs, hem estat parlant amb Josep Jiménez i Anna Luque, que ens han compartit moltes vivències del moviment europeu. Voleu afegir alguna última cosa? Anna, Josep, algun desig per al futur?
Home,
que hi hagi més xarxa europea, no?
Que sí, que sembla que els països aquests de l'est comencen a desvetllar-se i tenim possibilitats de que en alguns altres països es pugui iniciar un moviment i està en contacte amb nosaltres.
Països on no hi ha estructura encara del moviment.
I m'agradaria que Anglaterra pogués tornar a ser moviment allà.
Això li volia dir, quan ha dit que sabia que havíem plegat i que no pensem que sigui definitiu. Sempre hi som a temps per
fins
un relleu.
Fins i tot hi ha una diputada que pertanyia al moviment. Diputada del Parlament anglès,
Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Doncs fantàstic. Moltes gràcies, com dèiem, Anna Luque i Josep Jiménez Montejo, per haver-nos acompanyat. Fins una propera ocasió. Endavant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Després de la conversa, des de Llevat dins la pasta, creiem que té valor mirar també la saviesa de l'Església expressada en els textos de la seva doctrina social, concretament sobre el tema del qual hem parlat avui. Així, us proposem un fragment del punt 180 de l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc.
Reconèixer cada ésser humà com un germà o una germana i buscar una amistat social que integri tothom no són meres utopies. Exigeixen la decisió i la capacitat per trobar els camins eficaços que les facin realment possibles. Qualsevol obstinació en aquesta línia es converteix en un exercici suprem de la caritat, perquè un individu pot ajudar a una persona necessitada, però quan s'uneix a altres per generar processos socials de fraternitat i de justícia per a tothom, entra en el camp de la més àmplia caritat, la caritat política. Es tracta d'avançar cap a un ordre social i polític, l'ànima del qual sigui la caritat social. Un cop més, invito a rehabilitar la política, que és una altíssima vocació. És una de les formes més precioses de la caritat perquè busca el bé comú.
I després del pensament extret de la doctrina social de l'Església, anem als recursos, perquè des d'aquesta secció oferim sempre aquestes eines que us poden ajudar a reflexionar i a actuar.
Doncs avui us recomanem que consulteu la declaració del darrer seminari del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa i el podeu trobar a la seva web www.mtceurope.org.
I completem la nostra edició d'avui des d'aquí, des d'aquesta secció El Llevat dins la pasta, amb uns apunts d'agenda.
Del 23 d'octubre al 14 de novembre s'està realitzant el nou seminari de tardor de Justícia i Pau amb una trobada temàtica setmanal per analitzar la realitat i acció política. Trobareu més informació a la web justiciaipau.org. I del 23 d'octubre al 18 de novembre s'està realitzant la 16a edició del curs de Drets Socials 2024 de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals. Enguany està centrat en construir nous drets i noves formes per defensar-los. Trobareu més informació a la web observatori.desc.org.
Moltes gràcies, com sempre, Maria Guarch. Fins la propera. Que vagi
bé.
Fins
la propera.
Llevat dins la pasta, una secció impulsada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu escriure'ns per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Arribem al final del Sense Distància. Recordeu que us acompanyem cada dia de dilluns a divendres a 6:45 del matí amb l'espai informatiu d'un quart d'hora, a 2:00 del migdia amb el format llarg d'una hora amb actualitat, entrevistes i seccions, i després a 6:45, tot just abans de les vespres de Montserrat. Gràcies per la vostra companyia. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem ara, en el cas de Ràdio Estel FM, amb el butlletí de notícies de les 3 amb la Sandra Gómez, i després música amb el Cocodril Club, la tarda musical a Ràdio Estel, i després la programació religiosa, com dèiem, a partir de 6:45. Adéu-siau.